govern balear té pendent instal·lar una estació de mesurament de la qualitat de l'aire a Formentera. Pel que es va aprovar en el Parlament Balear el passat mes de novembre, pensàvem que ja estava decidida l'ubicació. En aquest cas, el port de la Savina, que aparentment seria un dels punts que concentra doncs, major diversitat de gasos per raons òbvies. El trànsit marítim associat a aquesta instal·lació portuària, però també l'elevat número de cotxes que entren i surten en una zona de molt de trànsit, especialment durant la temporada turística. Però bé, ahir, en tot cas, el conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Illanes, en resposta parlamentària a la diputada per Formentera, Sílvia Tur, va doncs, obrir una altra possibilitat, que seria que s'instal·laria aquesta estació de mesurament de la qualitat de l'aire a Formentera, però que no estava decidit del tot si es faria o no al port de la Savina, i que això estava sota estudi dels tècnics del govern balear. En tot cas, avui volem parlar amb la mateixa Sílvia Tur, la diputada per Formentera, que ahir va portar aquest assumpte al Parlament Autonòmic. Molt bon dia, diputada.
Bon dia, gràcies.
A veure, sorpresa de la resposta d'ahir de Juan Pedro Illanes. Per cert, els oients l'heu pogut sentir doncs, fa escassos 10 minuts al nostre informatiu.
A veure, sorpresa parcialment. És a dir, jo ja, després de la resposta d'ahir, puc constatar que no és una prioritat per part de la Conselleria de Transició Energètica instal·lar una estació permanent de medició de la qualitat de l'aire de la nostra illa, ja independentment de la seva ubicació. Dic que no és una prioritat perquè crec que quan s'és seriós i s'és rigorós es compleixen els acords. I si es va convenir acceptar l'esmena que varen presentar per valor de 20.000 euros en el pressupost autonòmic, que havia de fer possible la instal·lació d'aquesta estació a la Savina, que és on varen pactar, per raons que després podem explicar i que hem explicat en anteriors ocasions, crec que ja s'hagués fet. Què passa a partir d'aquí? Quan nosaltres reiterem que el lloc idoni per instal·lar aquesta estació de medició és la Savina, és per tota una sèrie de raons, de molt de pes, que a més han estat proposades, avalades i contrastades amb organitzacions de l'àmbit de la preservació ambiental i que tenen acreditada experiència i un criteri que crec que s'ha de tenir en compte. Si el govern a partir d'aquí considera que hi ha altres indrets de Formentera on també s'hauria de mesurar la qualitat de l'aire, estem absolutament d'acord. Però si nosaltres defensem que com a mínim hi ha d'haver una estació a la Savina, és perquè hi ha raons òbvies i contrastades. Primer, per dades, que ja va, i mostres que ja va obtenir en el seu dia l'autoritat portuària, que varen ser les que varen despertar d'alguna manera l'alarma sobre aquesta qüestió. Per tant, l'autoritat portuària fa una recollida sistemàtica de dades amb una sèrie de paràmetres que no són, en teoria, es homologats pel decret que regula la qualitat de l'aire, però que sí. Són paràmetres vàlids també, i que varen demostrar que allí hi havia una situació anòmala que s'havia de verificar i a la qual se li ha de fer un seguiment. I, per tant, si ara el govern, després de tots aquests mesos i després d'haver-ne parlat tant, encara posa en dubte la necessitat i la conveniència que es faci aquest mesurament a la Savina, allò em preocupa. I en altres no es preocupa. M'ho preocupa i molt.
Perdó.
No, és a dir, senzillament ja veiem la Savina, veiem que lluny de racionalitzar-se el trànsit marítim, el que està fent-se és tot el contrari. S'estan permetent l'entrada de noves navilieres, per tant, més freqüències, perquè això no implica la reducció de freqüències per part de les altres. Per tant, més freqüències, més trànsit, més afluència i crec que és indispensable que per després prendre decisions a mig termini i a llarg termini que ens ajudin a fer una millor gestió d'aquest espai ambiental i d'aquest espai portuari, és necessari tenir dades. Si no es tenen dades, en base a què les prenem en aquestes decisions després. Vull dir, crec que és important.
Perquè, a veure, perquè ho entenguem bé, clar, és que nosaltres havíem fins ara doncs, comprès que el passat novembre el Parlament Balear aprovà doncs, instal·lar una estació de qualitat de l'aire al port de la Savina. Vull dir que sobre això no hi havia dubte, però ara veiem que no està clar si serà el port de la Savina o no. Què es va aprovar exactament al Parlament el passat novembre?
No, és que l'acord sempre ha anat entorn a una estació de medició a la Savina, és a dir, no s'ha contemplat una altra opció per part nostra. Ni en els pressupostos, ni a la moció que vàrem aprovar just abans de finalitzar l'any sobre canvi climàtic. I és més, també vull dir una cosa. El govern va aprovar una declaració d'emergència climàtica i insisteix molt en aquest fet. En novembre de 2019. En febrer de 2020 es va aprovar la llei de canvi climàtic autonòmica. És una llei ambiciosa i és una llei que té una disposició específica sobre els impactes del transport marítim. I parla de crear zones de reducció d'emissions, o zones de control d'emissions. Sabem que el nucli més conflictiu o més delicat, si se li vol dir així, pel que fa a trànsit marítim a les Balears, el tenim entre Eivissa i Formentera. És una zona altament sensible en els diferents contaminants, tant els atmosfèrics com també els que poden ser derivats de vessaments. I, per tant, s'ha de començar a controlar. Vull dir, hi ha d'haver un control, no podem estar sempre parlant d'aquesta situació sense tenir dades i sense tenir una sistematització d'aquesta informació. I, per tant, nosaltres no desistim d'aquesta reclamació. Jo crec que el govern aquí no està complint amb l'acord que tenim, però sobretot tampoc està donant alternatives que ens permetin valorar altres opcions. Vull dir que jo ja, si em permets, també una darrera cosa sobre aquesta qüestió.
Sí, sí.
Quan el conseller hi va fer referència a que s'estava pactant amb el Consell Insular de Formentera el cofinançament d'aquesta inversió, això és fals, això és rotundament fals. I també ho vull dir, perquè crec que és important dir les coses per seu nom. El Consell de Formentera no ha de fer cap aportació econòmica a una qüestió que ja està pressupostada per part del govern i que, a més, és competència del govern. Punt 1. I punt 2. La funció del Consell de Formentera ha de col·laborar, evidentment, el Consell, com és normal i lògic. Però, insisteix, quan ahir el Consell de Transició Energètica tractava de derivar o de justificar d'alguna manera el retard d'aquesta actuació pel fet que s'està negociant amb el Consell de Formentera, a veure, anem a ser seriosos. El Consell de Formentera no té competència sobre la qualitat de l'aire. Aquesta és una competència que té exclusiva els governs de les Illes Balears. Mm. Per tant, el Consell, evidentment, ha de col·laborar, només faltaria, però no es pot atribuir a la feina del Consell cap tipus de retard.
Bé, i d'altra banda, el mandat del Parlament aprovat el passat novembre, que ho deia específicament, com vostè apuntava abans, que aquesta estació d'anar a la Sabina, si s'incompleix o senzillament s'ignora, això té algun tipus de conseqüències?
A veure, evidentment tot té conseqüències, perquè quan tenim un acord, és a dir, aquelles qüestions que estan pressupostades s'han de fer i s'han de complir a tots els nivells, no només a Formentera, en el conjunt de les illes. Crec que quan el govern aprova i aprova un pressupost, dins d'aquell pressupost hi ha tota una sèrie de compromisos en cada illa. No és una qüestió només de pactes, és una qüestió de compromisos en cada illa i en cada territori insular. Per tant, aquests acords s'han de complir i quan no es compleixen s'han d'esgrimir raons de pas que justifiquin un canvi d'actuació, posposar una actuació, etc. Però jo crec que clarament la Conselleria de Transició Energètica el que està fent és tirar pedres en el terrat d'altri, que és en aquest cas el Consell Insular de Formentera, quan el que crec que realment passa és que no hi ha voluntat de fer aquesta actuació. I és una llàstima, i és una llàstima. I crec que, evidentment, tots aquells incompliments que es produeixin en la nostra illa, clar que tindran conseqüències perquè el vincle de confiança que cada vegada que es produeix un incompliment és bo. I a més, és un descrèdit i una falta de respecte cap als pobles formenteres, és a dir, així de clar.
Escolti'm, i d'altra banda, ja que vostè també ho comentava, no?, aquest augment de companyies que en principi faran la línia entre Formentera i Eivissa a partir d'aquest estiu, tot i que bé, FRS segueix sense informar de quan començaran a fer les línies, si acceptaran passatge rodat o només persones en els seus viatges, o fins i tot si faran el trajecte només a l'estiu durant tot l'any. Reiteradament estem fent aquestes preguntes i no hi ha manera que ens responguin. L'autoritat portuària tampoc ens vol informar al respecte. Bé, però en tot cas pinta que FRS, efectivament, els pròxims dies començarà a operar i han començat a fer proves aquí entre les Pitiuses d'atracament. Com veu aquesta arribada d'una nova companyia? A més, vostè, que també va ser consellera durant una legislatura de Medi Ambient.
Jo crec que la meva visió és semblant a la de la majoria de formenteres i formentereres. Jo crec que tots estan preocupats per aquesta situació, perquè veiem que els instruments legals que haurien de permetre posar ordre en aquest trànsit marítim que tenim entre les dues illes, i quan dic ordre vol dir aconseguir regular el trànsit marítim de manera que ho vegi primer a la suficiència de transport pensant en una visió de transport públic que hem de tenir i que ha de permetre que altres formenters puguem traslladar-nos a Eivissa amb comoditat i amb suficient freqüència, però també, lògicament, hem d'obrir a la necessitat de fer la nostra illa accessible amb criteris de sentit comú i amb criteris ambientals de cara al turisme, però tot això és compatible amb aplicar restriccions que facin que no perjudiquen més del que ja s'està perjudicant el nostre entorn, tant les aigües de la reserva marina com l'entorn paisatgístic, com els efectes que té sobre la contaminació atmosfèrica, etc etc. Això és possible, i quan veiem que novament tenim un increment de pressió quan realment hauríem d'estar obtenint resultats en sentit contrari, la veritat és que un ja valora si la normativa que hi ha a l'abast del govern autonòmic en aquest cas és suficient per poder fer front en aquesta situació. Jo començo ja a pensar que és necessari fer una revisió a fons de la llei de transport marítim de les Illes Balears, una llei del 2010 que fins ara, per falta de voluntat en ocasions i crec que també per falta de recursos jurídics en d'altres, està fent que no sigui possible una regulació, com dic, en sentit comú de tot aquest trànsit marítim. Que ja dic, no és només el trànsit de passatgers i mercaderies, eh?
No, clar.
Hi ha molt més. Vull dir que estem parlant de tot d'una manera global.
Excursions marítimes...
Sí, així és. I en aquest sentit, jo puc pensar que la setmana que ve hi haurà la darrera sessió ordinària de control en el govern, perquè la setmana que ve serà la darrera d'aquest període de sessions, i per tant nosaltres la setmana que ve el que formulem és una nova pregunta en el govern, en aquest cas adreçada en el Consell de Medi Ambient, i li demanem per l'estat d'aquest estudi d'avaluació d'impacte ambiental que vàrem acordar per unanimitat en el ple del Parlament que el govern faria respecte al trànsit marítim entre les dues illes. Esperam que en aquest cas tinguem una resposta favorable i una resposta afirmativa en el sentit de que puguem començar a veure com es farà aquest estudi, a partir de quan i amb quins mitjans. I insisteix, és molt important tenir dades. Sí. És absolutament indispensable tenir dades per fer una bona gestió i per conèixer exactament quina és la gravetat en cada cas de l'estat dels hàbitats, de l'estat de les nostres aigües, de l'estat dels nostres ecosistemes en general.
Bé, diputada, deixi'm que li pregunti sobre un parell d'assumptes que també vostè ha seguit de molt a prop a les últimes sessions parlamentàries i de fet també aprofitem que el passat dissabte vam tenir aquí a Formentera la consellera de Salut Balear, Patricia Gómez, per bé fer una sèrie d'anuncis o en aquest cas, per exemple, de reiteracions, com és el cas de l'hemodiàlisi. Ja s'havia dit que està encaminat al tema de la licitació, la contractació del nefròleg, el pressupost que està ja doncs, destinat a aquestes actuacions, 333.000 euros, però bé, en tot cas, doncs, la consellera Patricia Gómez doncs, va insistir en aquests extrems. El que no ens ha quedat clar és si va donar una data perquè torni l'hemodiàlisi a Formentera o encara seguim sense calendari.
No hi ha calendari. Jo personalment li vaig traslladar a la consellera fa un parell de setmanes en el Parlament l'importància que es fes públic aquest calendari. Si es vol, es pot fer un públic un calendari més conservador, en el sentit de que tothom tingui present que saben perfectament que les obres a vegades no acaben en els terminis previstos. No? Però sí que és important donar un senyal en els pacients i a les seves famílies de a partir de quan es preveu que podran fer ús d'aquesta instal·lació. Jo crec que això és un deure que té l'administració per transparència i també per solidaritat amb les persones que estan patint aquesta malaltia. Yeah. Per tant, jo crec que vaig trobar a faltar que t'anunci per part de la consellera, francament. Yeah.
Bé, i sobre el SAMU 061, bé, ja tenim base des del passat 1 de juny i estarà aquí fins al 30 de setembre, una ambulància de suport vital dotada amb un metge, amb tècnic sanitari i una infermera les 24 hores i d'aquesta manera no caldrà que el personal d'urgències de l'hospital hagi de fer sortides extrahospitalàries per atendre urgències. És això el que demanava Formentera?
No, això és una part
expliquis.
Per eliminar del que ha de ser el 061 Formentera. És a dir, és molt positiu que aquest any haguem guanyat un mes de servei, si li volem dir així, això evidentment és positiu. La base del 061 que tenim és una base absolutament provisional i, per tant, estem en una situació, entre cometes, precària en aquest sentit. És cert que, evidentment, és molt positiu que tinguem aquest servei en els mesos més crítics d'estiu i s'ha demostrat la seva eficàcia per tots els serveis i sortides que han fet, que també han alleujat d'una manera important la càrrega de feina de l'hospital i tot això, evidentment, s'ha de posar en valor i és molt positiu. Ara bé, nosaltres estem a l'espera de conèixer quines seran les característiques de la base permanent que el govern vol construir amb un pressupost d'1,2 milions d'euros vora l'Hospital de Formentera.
Sí.
És una informació que hem reclamat i que esperam conèixer de primera mà la setmana que ve. I després, per altra banda, insistim, el servei 061 Formentera ha de ser un servei tot l'any. Tot l'any. I aquest és un dels altres acords que tenim dins d'aquest pacte. I jo espero que el govern, abans de final de la legislatura, compleixi aquest acord i deixem de tenir aquesta situació de provisionalitat, que evidentment no és el que es mereix Formentera.
Recordem que actualment Formentera és l'única illa de les Balears que té el servei 061 només durant temporada estival, en aquest cas fins al 30 de setembre. I ja per acabar, el tema del reforç, dels reforços estivals al centre de salut de Formentera. Amb això creu que s'aconseguirà una resposta assistencial com cal en un estiu en què ja es preveu que hi hagin ocupacions significatives a la nostra illa?
Bé, nosaltres sempre hem defensat que s'ha de deslligar totalment el que és el servei d'urgències propi de l'hospital i el que són les atencions extrahospitalàries que les dues armes 061. Són qüestions diferents. Mm. Una altra qüestió és que hi ha una coordinació entre els dos serveis, és cert, però són qüestions diferents. I, per tant, nosaltres mai hem afirmat ni mai hem estat d'acord amb el fet que una cosa vagi per l'altra. És a dir, sembla ser que de moment, i crec que també la directora de l'Àrea de Salut de Lluís Formentera, senyora Carmen Santos, dissabte en aquesta pregunta va respondre amb una sèrie de vagives, és a dir, no va confirmar si hi haurà reforç per l'Hospital de Formentera. La qual cosa ens dona a entendre que es pretén compensar aquest reforç amb el 061. I insisteix, són coses diferents. L'hospital té un personal dedicat a urgències, que és escàs i que està dimensionat per una població de 12-13 mil habitants, que és la que tenim amb caràcter permanent. No està dimensionat per atendre les urgències i els pics de població que tenim a Sillons de Sillons. I nosaltres en això no hi renunciem, perquè a més hi ha un acord parlamentari de l'any 2015, d'octubre de 2015, que comprometen el govern a reforçar aquest servei en els mesos d'estiu de manera permanent. Una altra qüestió diferent és el 061. Per tant, una cosa per nosaltres no impedeix que reclamem l'altra, perquè de fet són complementàries i igualment necessàries.
Bé, en tot cas, nosaltres ens quedem amb la nota del govern balear que donem, en principi, per certa, que és que anuncien doncs, que hi hauran dos reforços més pel que fa a la plantilla de metges de família de l'Hospital de Formentera, que en són cinc. Amb aquests dos el que es pretén és substituir doncs, si hi ha alguna baixa o alguna absència per vacances i, a més, doncs, si hi hagués alguna incidència, doncs, poder tenir un altre metge per fer aquest reforç. Hi haurà els cinc de plantilla més els dos de reforç. En principi, això és el que tenim entès nosaltres. Li quadra això?
Bé, això és el que va anunciar la consellera, efectivament, però, insisteix, l'atenció primària en el nostre hospital ha patit molt, s'ha vist molt, molt ressentida els darrers dos anys, diria, fins i tot ja abans de la pandèmia estava sent un problema per la dificultat de cobrir baixes, llavors també per la dificultat de fidelitzar personal mèdic, etcètera, etcètera. Què passa a partir d'aquí? El fet que el govern aposti per fer un reforç de l'atenció primària és una notícia fantàstica. I possiblement, ho dic perquè entenguem bé la situació real, no redundarà en que hi hagi més metges de primari. El que farà és que quan hi hagi una baixa, o més d'una baixa, per raons X, no es vagi disminuït el número total de metges de família que en plantilla hi ha, que són 5. I, per altra banda, el fet que es reforci el servei d'atenció primària amb metges de família no té res a veure amb el reforç de servei d'urgència. Ho dic perquè també és important destriar un servei dels altres. Evidentment, tot increment de personal redunda en la millora global de servei de l'hospital, però són serveis diferencials. I, per tant, cadascú té les seves funcions i els circuits d'atenció als pacients també són diferenciats. Per tant, insisteix, una cosa no lleva a l'altra. És a dir, 061 o que hi hagi un reforç de metges de família no lleva que seguim demanant reforç per metges d'urgències.
Sílvia Tur, diputada per Formentera al Parlament Balear, recordem la pròxima setmana, doncs en l'última sessió ordinària de preguntes de control al govern balear, abans de que s'acabi aquesta sessió parlamentària, aquesta sessió aquesta temporada de sessions al Parlament abans de l'estiu, doncs preguntarà sobre aquest estudi d'impacte ambiental sobre la ruta marítima entre les Pitius. En tot cas, bé, doncs ja ho seguirem de prop. Diputada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.